Ben aviat a Ràdio L'Escala, amb Domi i Finti.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Puntualment, al punt de 2:15, a Ràdio L'Escala tornem a obrir micro i ara sortim a la plaça. A la plaça radiofònica que avui és dedicada, ja ho hem anat esmentant al llarg de la jornada, a la figura de la Caterina Albert Víctor Català. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana es donarà punt i final, o es farà el punt i final de les celebracions o els diferents actes que s'han programat arrel del 50è aniversari de la seva mort. Amb qui la farem, la tertúlia? Doncs la farem amb la Lídia. La Lídia Solés és la bibliotecària municipal. Sigues molt benvinguda, Lídia. Com anem?
Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies.
Jo com me n'alegro. Ha aprovat aquest any de recordatori a Víctor Català?
Sí, i tant. S'han fet moltes activitats i en general ha anat tot molt bé.
En parlarem. Farem una mica de recordatori, fa? A la tertúlia d'avui contem també amb en Jordi Boix. Com hauríem de dir-ho? Catedràtic de Filologia?
No, catedràtic no. No he aconseguit. Poder amb el temps seré doctor.
Amb el temps i una canya.
Quan sigui gran seré doctor, però catedràtic no me'n volgué.
Doncs ha dedicat bona part de la seva vida a la literatura.
I a la llengua.
I a la llengua. I és un gran coneixedor de l'obra de Víctor Català, fa?
La part de la llengua, sí.
Sense anar més lluny, aquest dissabte, la quarta jornada d'estudi Víctor Català, aquest any amb el lema La dona ferida pel llamp del geni, i presenta una comunicació girant a l'entorn del llenguatge de solitud. Es diu...
És igual, aproximació, segurament.
Aproximació a la llengua de solitud, 1905,
sí.
De la primera edició de solitud, amb aquesta picada d'ulleta, com s'escrivia llavors, solitud, acabat amb T.
Sí, bàsicament serà una mica l'ortografia i la morfologia, però serà més l'escriptura i una mica el lèxic, també.
En Jordi té part de culpa també de les primeres jornades, o d'aquestes jornades que en diguem ara quartes, les primeres que es van fer l'any 92, llavors era el 25è aniversari de la mort de Víctor Català, ell era regidor de Cultura i va ser un dels impulsors de la Junta.
Sí, vaig ser d'això, i gràcies a l'Ajuntament de llavors i tot, però i d'en Pere Guanter, que va ser un puntal molt fort amb tota la cosa de Cultura.
Farem una mica de recordatori d'aquesta història. Va. I encara a la taula avui tenim també l'Anna Casas, ella és la directora del grup de lectures dramatitzades de la biblioteca Víctor Català, per cert. Fins i tot a la biblioteca li donem el nom d'una autora que reconeixem i no sé si la reconeixem bé prou. Anna, sigues molt benvinguda.
Moltes gràcies.
I l'Anna tenia el micro tancat. Ara.
Moltes gràcies, Abel.
L'Anna ha dirigit el muntatge que es podrà veure dissabte al vespre a l'Alfolí, a moda de clausura d'aquesta jornada i d'aquest any en Víctor Català, la lectura de l'espectacle Víctor Català, Espurnes de llum. Ha estat difícil muntar-lo?
Molt, molt difícil. Molt difícil perquè la Víctor Català és un personatge difícil per fer-ho amb joves. És un espectacle que el fem amb joves i realment sí, ens ha costat molt. Ha costat molt que els nois poguessin entrar, però realment quan han entrat s'ha disparat i és màgic. Ha quedat un espectacle molt digne, amb qualitat i molt preciós.
Què en destacaries del llenguatge de Víctor Català, aquest llenguatge que dius que als joves els hi costa tant?
Home, és un català antic. És un català que potser ara ja no es parla, i els hi costa. Hem hagut d'agafar diccionari i revisar i comentar. Això ens ho diria molt bé en Jordi.
Fem un primer capítol, doncs, vinga.
He portat xuletes aquí.
En aquest tombant, en aquest final de tots els actes que s'han fet aquest any, què caracteritza Víctor Català? Un llenguatge tal com es parlava llavors, un llenguatge previ a la norma. Jordi, la primera per tu, una mica de definició, recordatori de què defineix la llengua de Víctor Català?
A veure, la primera, una paraula, perquè miraré de no enraonar gaire, perquè m'embolico molt, recordant quan era mestre, quan era professor. A veure, la cosa més important de Víctor Català és la riquesa del llenguatge que té. Però és una riquesa que no li va venir, una mica li va venir per via materna i padrina, i la padrina, l'àvia i la mare, suposo que va mamar la llengua a la casa mateixa, però sobretot va ser una recercadora de la llengua. I llavors hi ha l'anècdota que s'explica que la mateixa gent que li venia llenya o li comprava l'userdo dels seus camps i tot això, quan li venia a cobrar, el feia seure en allà i mentre li devia portar un porró amb alguna mica de cosa perquè fes una mica de menjada o de beguda, vull dir, ella, amb un llibret i amb un llapis, el feia enrabonar
i ho anava escrivint
tot. I llavors el que feia és que totes aquestes coses, perquè no es perdessin, ella mateixa, si no existien, en feia un refrany o una frase feta o així, i llavors el seu nebot les ha anat publicant. I el que passa que també és una cosa que feien els gramàtics del segle XIX, que és d'allà on ella bevia. Al final de la gramàtica sempre hi havia un recull de frases fetes, adagis i totes aquestes coses que el poble ja les coneixia perquè les havien creat ells mateixos, els avis i els avis dels avis dels avis, i llavors una manera de practicar la llengua era a base d'això. I ella continua, com que suposo que feia servir aquestes gramàtiques, que estem parlant de les del segle XIX, que no tenen res a veure amb les que vindran després de Pompeu Fabra, doncs llavors per això ella feia el mateix sistema, que era la manera de conservar la llengua.
Que de fet ella va estar com en contra, no?, una mica d'en Pompeu.
Sí, bueno, ella estava en contra de la normativa, normes, però com a imposició.
Exacte.
Perquè ella deia sempre que la normativa imposada li treia llibertat. I ella el que volia era escriure amb el cor obert i sense parets i sense fronteres i coses d'aquestes, no? I, esclar, la normativa sempre encotilla molt. Llavors, si tenim ocasió de parlar una mica de l'ortografia i tot això, que de fet, també té molta fama de ser contrària, perquè, vull dir, el 40, i més, com que va viure tant de temps, va estar molt de temps que va escriure de la manera que va voler ella, i ha estat contrària a tot això, perquè ella ho feia era amb total llibertat, i era trencar-li la llibertat. I ara, de tota manera, i plego, els editors no tenien gaire problema amb això, perquè encara que digués que s'ho corregia i tot això, deixava fer molt. I la prova és que Solitud, he agafat la gramàtica, he aconseguit de treure'n unes normes, de deduir-ne unes normes ortogràfiques que són lògiques a la seva manera i són les que feia servir el mossèn Cinto mateix. Per tant, vull dir, és un altre personatge que també escrivia com ell en aquella època, perquè en Pompeu Fabra, que és de la mateixa edat que Caterina Albert, encara no havia començat a publicar. Però, vull dir, al final he vist que és l'ortografia, estic parlant de l'ortografia de l'editorial Joventut, no és la seva, perquè ella amb un manuscrit ho posava amb C trencada, a l'altre amb dues S's i a l'altre amb C. I això ens ho ha dit la Núria Nardi, que ella està treballant amb els textos manuscrits d'ella, i veu, diu, en un del capítol 1 hi ha una C trencada, en el capítol 2 hi posa dues S's i en l'altre hi posa una C normal. I això és que, vull dir, ella ho feia com volia i llavors va acceptar les normes que li posava l'editor.
Fa molta il·lusió que ho digui, perquè un dels problemes, un dels inconvenients que jo em trobava era que trobaves això, paraules i lletres escrites, i llavors com ho expliques en els joves?
Sí, sí.
Quan estan, saps? I això ha sigut realment, vull dir, que parlar d'aquesta llibertat és el que ens ha ajudat a pensar que, bueno, que ja tenia el seu món, no?
De tot això en parlem i muntem aquesta taula avui que es tanquen... Avui o aquest cap de setmana es tanquen els actes commemoratius dels 50 anys de la seva mort. L'obra és escrita a principis del segle passat. 50 anys després de morta, continua perdurant aquesta obra i es continua llegint. I aquí la pregunta a la Lídia, com a bibliotecària, que veu passar molta gent, molts lectors per la biblioteca, es continua llegint Víctor Català si aquest any hi ha hagut un interès afegit al que té de per ser un any sí, un altre també?
La veritat és que les obres de Víctor Català, per lo que estàvem comentant, que són difícils de llegir, no es deixen massa en préstec, diguem, la gent no es demana massa, però sí que notem que moltes vegades gent de fora, o sobretot estrangers, ens demanen molt quines obres tenim i les volen conèixer, ens demanen si els tenim traduïdes, que això és més difícil, perquè la veritat és que em sembla que només tenim traduïda la de Solitud en francès, eh? Em sembla que ja és en francès.
La tinc, ara, ja, una edició nova.
Sí, i clar, no els hi pots...
En castellà també hi és.
Bueno, sí, en castellà també, sí, en castellà també. Però vull dir que és una... que no costa una mica de fer-los arribar, perquè no saps en quina llengua donar-los. I de tota manera, els que ja saben una miqueta el català, doncs s'emporten les obres i els volen estudiar i els hi agrada. Els hi agrada molt.
Això es pot dir, o aquí entraríem també en un tema que seria llarguíssim, del reconeixement com a escriptora de Víctor Català arreu del país i a l'estranger. A vegades hi ha la percepció, la proximitat a grans figures, com el cas de Víctor Català, a vegades hi ha la percepció que són més estimades a fora que a casa. Que la proximitat de tenir-la tan a prop, en sabem detalls de la vida humana del dia a dia, que fa que no valorem la transcendència de l'obra que han deixat.
Sí, però això passa bastant amb tots els clàssics catalans, eh?
Sí.
I a vegades ja només pel sol fet que ja són obres que n'hem sentit a parlar tant, que fins i tot ni els hem llegit i no hi donem cap importància.
I amb això aniria per en Jordi. L'any 92, quan es van fer les primeres jornades, que ell era el regidor de Cultura, allò, repassant el llibre editat per l'Abadia de Montserrat, el text de presentació o el discurs que va fer d'inauguració en la presentació de les jornades, deia o venia a dir, aquestes jornades tenen una doble voluntat, que els escalencs ens estimem símbols o coses de les que ens hauríem d'enorgullir. Això ho diguem l'any 92, amb tota la patum de celebracions de les Olimpiades,
sí.
I aquí hi ha el símbol d'Empúries, i ens hauríem d'estimar més Empúries, i l'altre símbol és aquestes jornades, i Víctor Català, Caterina Albert, a veure si ajudem amb aquestes jornades a que des de casa en siguem més conscients i ens els estimem una mica més. Aquest discurs és vàlid encara avui en dia, Jordi?
Jo penso que sí. Ara és veritat això que dius, perquè el que ajuntava el fet que Empúries, i em penso que és aquesta, hi hauria molta gent que s'estimaria més que hi hagués cases i apartaments en allà, i Empúries era la pobresa de l'Escala, que ens portaria a la ruïna, i resulta que passa més gent per Empúries que no pas per l'Escala al cap de l'any. Per tant, això encara no, penso que encara no s'ha superat. No sé si la gent de l'Escala va a Empúries encara que hi hagi un dia de portes obertes i totes aquestes coses.
Però com a mínim, superar el fet, em penso que avui ja no queda gaire ningú que pensi que estarien,
no,
que hi hauria,
no,
que millor no, que hi hagués apartaments, no?
D'acord.
Això sí que
no.
Ho hem superat.
No, perquè això una mica, per força...
Potser no ens ho acabem d'estimar tant com caldria, però... Sí, però una mica de pas sí que l'hem fet.
Sí, no, aquest pas sí. No, i Caterina Albert se la reconeix, potser més ara que no pas a la seva època, però per dues coses que també les he mirat una mica. Primera, era dona. Segona, era de casa bona. Tercera, escrivia de les coses més crues que passaven a la vida. No s'inventava res. Per tant, tot eren coses que havien passat a la realitat i que potser les treia d'una revista o les treia d'un butlletí de la província o les treia de... les trevia, fent honor...
com ho hauria dit ella?
En el parlar de l'Escala, les trevia d'algunes actes de judicis i coses d'aquestes. Per tant, ella, l'única imaginació que fa servir és per la seva vida, que ens l'ha amagat de tal manera que ara parlàvem, així és a micròfon tancat, que del mosaic, que és del que sabem més de la seva vida, perquè escrivia quan era petita i sabem com era, perquè encara no havia començat a amagar la seva personalitat, que és una de les coses que va fer obligada a poder per la quarta d'això que faré, que és que ell era, és dintre del moviment modernisme. El modernista era un moviment de llibertat, seria l'equivalent en el romanticisme, que després ve realisme i naturalisme, després ve el modernisme que connecta amb el romanticisme, i llavors ve una mena de neoclassicisme, que per mi era la lliga, que és el noucentisme, que va ser positiu en molts sentits, perquè és l'època de la Mancomunitat, que sense tenir gaires coses van fer molta feina, la Mancomunitat, però llavors també hi va haver una sèrie d'autors, un dels quals va ser Eugeni d'Ors, que va muntar la cosa d'una manera que aquesta senyora va quedar completament anul·lada i se la va criticar molt, precisament perquè ells volien, era la societat, volien una Catalunya ideal, que no hi hagués res lleig, i Caterina Albert només explicava les coses de la Catalunya de veritat. Que era quan hi havia bombes pel carrer a Barcelona. Vull dir, estem parlant d'aquesta època, no? I, en canvi, els noucentistes, potser perquè volien marxar d'aquesta època, que també no era gens agradable per la situació de Catalunya, i llavors per això volien una societat ideal que de moment no ho era, i ella ho reflectia, com tots els modernistes.
L'Anna va dient que sí, una darrere l'altra.
No, vaig escoltant i sí. No, és que ho està explicant, bueno, millor impossible.
No.
Jo penso que va estar molt bé, el que no l'hagi vist, que vagi a veure el documental que es va fer l'altre dia a la Sala Polivalent, la Víctor, perquè veure, tots aquests
es projectarà
aspectes...
Encara no té data de projecció, serà març-abril per TV3, eh?
I tots aquests aspectes els explica molt bé, trobo que estava molt ben documentat.
I tot i això, la Víctor Català, no, amb la seva intel·ligència i el seu coratge, es va posicionar dintre de la intel·ligència catalana, vull dir que va ser una dona... admirable, no?
Molt. Amb això no acaba de ser prou reconeguda. Si fos estat en un altre país, amb una altra llengua i tot això, seria una Virginia Woolf o alguna cosa així.
Demà passat, dissabte, la jornada que es fa al Museu d'Empúries, que també és ben indicat fer-ho a la sala d'actes del museu, a la sala d'exposicions que han refet o han recuperat ara, La dona ferida pel llamp del geni n'és el lema, i hi haurà eminències en el món de la literatura o la filologia d'aquest país actualment. Conferència d'inauguració a càrrec de la presidenta, o la directora, perdó, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la...
Laura Borràs.
La Laura Borràs. Intervenció de la Núria Nardi, en Jordi Boix. Qui coneix millor Víctor Català que en Jordi Boix?
No, perquè ets aquí a l'Escala, eh? Vull dir, es pot dir, però...
L'Irene...
A fora d'aquí, no.
L'Irene Muñoz, que de les joves generacions...
Ara tallarà el bacallà. És la neta, vull dir, és... No, a vegades amb la Núria Nardi ho diem, vull dir, és la nostra hereva, vull dir, perquè nosaltres ja som jubilats.
En l'Enric Casasses, ell farà una lectura poètica, Enrique Tubert, l'Anna Almazán, que aprofito per disculpar-la, estava convidada en aquesta taula, no es trobava massa bé, ahir em va dir, sisplau, excusa'm, que no me'n veig en cor de venir-hi. És la quarta jornada, i l'altra pregunta és, què ens queda per descobrir encara de Caterina Albert, de Víctor Català? I en Jordi aixeca el braç. Desgraciat, què dius, no? Si encara no sabem de la missa a la meitat...
Poc ens l'acabarem mai.
No.
A veure, reflexionem-hi sobre això. No ens l'acabarem, Lídia?
Oh, jo penso que no ha estat massa estudiada encara. Que falta molt per conèixer, i sobretot això, no? Doncs la influència que va tenir a la seva vida privada, de la que no coneixem gaire res, sobre la seva obra.
Jordi, per què no ens l'acabarem mai?
No, perquè, primera, és molt densa, molt rica, en tots sentits, eh? En sentit de la llengua, en sentit de la literatura, en sentit del viure, del viure de les persones, el paper de la dona, que sense parlar-ne i sense ser una feminista la defensa a peu i a cavall, i llavors sobretot perquè Hi ha un, la, i es parla dels silencis de solitud, que és que a partir de l'11, que és com va tenir més importància el noucentisme, ella mudeix fins cap a durant la guerra, que llavors no pot publicar, però llavors té escrits de diferents èpoques, perquè mentre es callava, mentre no publicava...
No vol dir que no treballés.
Anava escrivint. Exacte. I llavors té publicacions que hi pot haver un 10 o 15 anys de diferència, i vol dir que cada cosa necessita... perquè, esclar, és una època diferent, passen 15 anys, i encara que no n'hi és tan de pressa com ara, vull dir... té obra en diferents èpoques, diferents, i s'han d'estudiar. I la gent s'ha quedat molt amb Solitud, que dona molt de sí, però és que ara, per exemple, l'Anna deia als nanos els costa llegir. Jo, per la mainada, primer diria que és fort, és fort, però drames rurals, que no és tant. Perquè aquí, a part de ser un llenguatge molt ric, vull dir, en el cas del llenguatge del pastor, ha volgut fer parlar el pastor de la manera que parlen la majoria de pastors que han vingut aquí a l'Escala, que són de la Vall de Ribes, i tots de la muntanya al voltant de Pardines i Tregurà i tot això, que sigui d'això que coneixeu, carnissers, que primer eren pastors, i no només aquí a l'Escala, sinó al Bons, a Viladamat, a l'Armentera i tot això, començo a tenir una dotzena de pastors que han vingut de la Vall de Ribes, i tots parlaven d'aquesta manera. És que no te l'acabaries, vull dir, no sé l'hora que... Anna. L'estona que tenim, però vull dir, l'Anna no la deixarem dir res.
Tu ets el...
Què t'agradaria descobrir de Víctor Català, Anna?
No, a nosaltres el que ens ha interessat molt ha sigut aquest afany creador, aquesta força de les seves paraules. Vull dir que amb els joves el que hem volgut és una mica agafar això, no? El seu mateix, l'acceptació d'un mateix, aquest silenci, l'observació. Vull dir, hi ha una quantitat de valors que els hem trobat fantàstics a l'hora de...
Què incorpora aquest Espurnes de Llum? Quins textos, de quines obres heu espigolat?
Bàsicament de Mosaic. Bàsicament de Mosaic. Perquè és la part que consideràvem que està més propera als joves. Vull dir, ja se n'ha parlat molt, Solitud està en els llibres de text dels instituts, llavors volíem rescatar una mica aquesta literatura més íntima de la Víctor Català perquè pogués arribar més a prop.
Jo, en el cas de l'Anna, el que dic, i la Lídia també, és el fer conèixer, que és molt important. Poder no se n'adonen prou, però una de les feines que fan totes dues és donar a conèixer a l'autora, perquè, sí, és en l'escrit aquest que deies, em vaig recordar aquella que vaig fer servir una paraula que no els faig servir mai, enquimerava, que sempre estava en el llit i tothom, i escrivia des d'allà i no sortia mai al carrer, i la meitat de la gent de l'Escala no la coneixia, no? Doncs és això, donar a conèixer l'obra, sobretot, perquè el personatge era molt ric, també, el que passa que ella mateixa ens l'amagava, per la raó que sigui.
Què volies dir?
No, després nosaltres també hem volgut, amb l'espectacle, donar a conèixer una mica el moment de la Víctor Català, també socialment i políticament, i una mica tot aquest entorn, no? Llavors, per exemple, Català també baixava molt a Barcelona, i anava al Liceu, i anava al teatre, i estava al dia de tot. Vull dir, no era una dona que estigués tancada, com a vegades s'ha dit, I aleshores nosaltres hem volgut recrear una mica tots aquests personatges amb què va mantenir una relació, o bé un epistolari, o bé una relació d'amistat. Per exemple, fem sortir a Guimarà, i li posem la veu del teatre polític d'aquell moment, teatre polític i social, que va fer grans canvis a la societat. Fem les baixades de la Víctor Català al Liceu, recreem una situació, bueno, els personatges que entren al Liceu amb ella, llavors tot l'ambient que hi ha, la Víctor Català, ella era una gran wagneriana, per exemple, hi havia a Barcelona aquella època, hi havia els verdians i els wagnerians al Liceu, doncs ella va dir públicament que era una gran... admirava la música de Wagner, doncs també posem aquestes pinzellades per donar una mica l'ambient, no? També fem sortir, per exemple, pel que fa a la poesia, no? Les edats d'aquests joves són de 13 a 17 anys, i bueno, la poesia és un moment que apareix, és important, perquè tornes a, bueno, a florir una sèrie de sentiments. De fet, quan tu mires els Instagrams, estan plens d'escrits d'escrits, doncs, que van més enllà de lo còmic o més enllà de l'habitual, no? I aleshores hem volgut rescatar la figura de Joan Maragall jove, pel que té d'autèntica, de transparent, de musical, la poesia, no? Llavors ha sigut també un contacte molt bonic de cara amb ells. Hem volgut posar en veu també en Bartasar Porcel per la part que té de periodisme i perquè ell també li va fer l'entrevista a Pros, que va treure molta informació de la Víctor Català, que és una part que també és molt important i molt... Bueno, i dona un ritme a l'espectacle molt maco. Fem sortir el mestre Lluís Albert, perquè li volem dedicar també, perquè bueno, ell ens ha encoratjat i ha sigut una persona entranyable amb nosaltres i bueno, ens ha donat molta informació. De fet, també posem unes músiques d'ell que ens ha cedit i que ens fa molta il·lusió. Després surten dos Víctors Català, la jove i la gran, perquè així podem fer un recorregut. Surt el personatge de la Nela, que és la protagonista de l'Infanticida, que va ser una obra que va escriure la Víctor Català en vers, que és d'una potència i d'una força que, fet per una noia de 15 anys, no t'ho creus. Vull dir, no et creus cap personatge, però ho fan tan bé que realment ha sigut, bueno, descobrir aquest món i vulguis que no, tota aquesta gent ha anat parlant. Hem fet dos preestrenes ara amb un premi que vam guanyar per un testimoni escènic a la zona de Manresa. Hem fet una residència artística, hem portat l'espectacle, ho hem presentat, ens hem trobat gent del públic, perquè a la que fèiem un col·loqui, gent del públic ens demanava, escolta, recomana llibres de la Víctor Català. Vull dir que ha sigut una cosa molt bonica i és el que diu en Jordi, no? Que és, d'alguna manera, doncs, tornar a donar veu a una persona que, bueno, que és imprescindible, no? Mm-hmm.
No, sí. Bueno, això de l'infanticida, dues coses. Una va ser el que diríem la mare dels ous, no? A partir d'aquí, com que va escriure amb pseudònim i es va organitzar un sarau en els Jocs Florals d'Olot, precisament, i a partir d'aquí va veure que ella no podia treballar amb total llibertat de cara al públic. Llavors va ser quan es va començar a posar una cuirassa a damunt seu per amagar tot el que fos, i llavors va ser com va crear el
personatge,
el pseudònim, que era un personatge d'una novel·la inacabada. I sobre, si tinc un momentet...
Queden quatre minutets.
No, només una cosa. El fet més mateix de la infanticida, en Pep Vila va trobar amb un butlletí de la província que una colla d'anys abans, dos o tres anys abans o mesos abans, hi havia hagut un cas semblant d'una persona, d'una noia, amb un molí, que també havia quedat embarassada sense passar per l'altar i totes aquestes coses, i aquell havia tingut dues criatures i també ho va fer. I és allò que ens dona a pensar, que va dir, i poder coneixia aquest fet real, que llavors ho va fer. I l'última cosa, el fet que sigui que no sigui una feminista, però, vull dir, el fet de denunciar què passava amb la dona en aquell moment, en aquella època, ja per mi té el valor de ser una capdavantera del feminisme o de la dona, de la dona i de la persona, en aquells moments, i era molt valenta a l'hora de denunciar totes aquestes coses que passen. I només dic una mica, torneu a llegir La pua del rampí. Uh-huh. Vull dir, tot, i no dic res més, però llegiu, i ara potser la hauria de passar pel jutjat.
Uh-huh. Acabem, dèiem, a l'escala, ens sembla que ens anem de sosos i que Déu-n'hi-do com ens en sentim. Aquest any s'han fet multitud d'activitats i em penso que Déu-n'hi-do hi ha hagut publicacions, hi ha hagut lectures, conferències, visites guiades per conèixer l'entorn en què havia viscut Víctor Català. Faltava poder el reconeixement institucional, que no ha arribat fins al final de tot d'aquest any. I aprofitem per recordar que demà a la tarda, demà a les 6 de la tarda, hi ha un acte oficial al Parlament de Catalunya, presidit pel president Puigdemont, amb el conseller de Cultura Santi Vila, dedicat a moda de cloenda de l'any Caterina Albert Víctor Català. Ja és curiós, no hi va haver inauguració formal a nivell català, sí que hi ha cloenda, senyals que continua tinguent molta potència la figura de Caterina Albert i no se n'han sabut estar de pujar-hi al carro, afortunadament, val més així.
Afortunadament.
Ha costat.
I encara el mes d'abril veurem aquest documental que quan sigui projectat o sigui passat per TV3, doncs segur que tindrà una molt bona audiència i ajudarà a donar la rellevància que es mereix la Caterina Albert Víctor Català. Anna, Jordi i Lídia, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio i fer una mica de xerrada sobre el cas.
Gràcies.
Gràcies.
A les dues tanquem el que és la programació local i obrim una finestra al món. L'informatiu del migdia, notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les dues, molt bon dia.